Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa David Casablanques. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 370 trucades per les ventades, la majoria al nord-est del país, a l'Empordà. De tota manera, no registra cap incidència greu més enllà de les 6 carreteres a comarques gironines tallades per la caiguda d'arbres, com per exemple la G502 a Darnius i la G505 a la Vajol. Fa poca estona la tramuntana, que ja frega els 170 km per hora en punts com Portbou, ha fet caure teules del campanar de l'església de Colera, totes dues localitats a l'Alt Empordà. També hi ha avís per mala mar a la Costa Brava, onades que podrien arribar als 2,5 metres. Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia, tampoc a zones de muntanya, on el torb podria reduir notablement la visibilitat i afectar la mobilitat. La neu ja ha obligat a tallar algunes vies a la zona del Pirineu i en una dotzena calen cadenes per circular-hi. Més notícies amb Maite Curto.
L'Iran acusa els Estats Units de planejar un atac terrestre en secret avui que el diari The Washington Post publica que el Pentàgon es prepara per a setmanes d'operacions militars sobre el terreny. Això en un nou dia d'atacs creuats. A l'Iran hi ha almenys 6 morts i 13 més al sud del Líban. Mentrestant, els Houthis del Iemen han llançat un segon míssil contra Israel i amenacen de boicotejar el comerç marítim al Mar Roig.
Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'utilitzar la figura de Carles Puigdemont, alentir la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'expresident de la Generalitat, tenir-lo controlat judicialment, diu, i poder acabar d'aquesta manera la legislatura. El líder del Partit Popular ho diu en una entrevista a La Vanguardia, on estén la mà a Junts perquè li doni suport en una moció de censura contra el president espanyol. Diu que només li falten 4 vots.
Si los catalanes quieren hacer una apuesta por un cambio político que traiga esperanza y alternativa, desde luego yo estoy dispuesto. Y estoy dispuesto porque me parece que Cataluña no tiene el respeto que merece de sus políticos.
L'escassa oferta de pisos i la gran demanda està fent que els portals immobiliaris venguin els habitatges que anuncien en qüestió de dies. També hi ha menys regatejos de preu per la por dels interessats de quedar-se sense el pis que volen. Ferran Font és el director d'estudis de pisos.com.
Hi ha poca oferta i hi ha molta demanda. En definitiva, estem en un moment on qui té la paella pel mànec és el propietari i que, per tant, té més capacitat de vendre aquell immoble sense haver de negociar tant.
El Departament d'Educació prepara un pla per reduir la burocràcia i facilitar els tràmits amb una plataforma similar al de La Meva Salut. De fet, es dirà La Meva Educació. Es preveu que estigui operativa l'estiu de l'any que ve. Albert Dalmau és conseller de la presidència.
Durant masses anys s'han acumulat masses tràmits, s'han demanat masses papers repetits i això ha fet que els docents del nostre país estiguin passant més temps emplenant papers que atenent la situació educativa que tenen les aules. I la voluntat del govern és acabar de forma radical amb la burocràcia.
En dies com avui, amb el vent que aixeca el pol·len dels arbres, les persones al·lèrgiques pateixen especialment. Els experts ja advertien que aquesta primavera seria complicada en aquest sentit. Barcelona, Abigail Armengol.
Bon dia. Les intenses pluges dels darrers mesos han fet que els arbres floreixin més i generin més pol·len. Això, sumat a una primavera càlida i el vent que fa aquests dies, afavoreix que els al·lèrgics vegin incrementats els seus símptomes.
Pensava que estava constipada, però el médico m'ha dit que això és al·lèrgia primaveral.
I aquesta setmana, en diverses ocasions, començo a estornudar així, diverses vegades seguides, i els picos típics d'una al·lèrgia, però mai m'havia passat a primavera.
Mucosidad y demás, rinitis, ojos rojos...
Els farmacèutics constaten un augment de la clientela en aquest sentit. Abigail Armengol, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Als esports, Xavi Soler, bon dia.
Bon dia, ja ha començat l'última etapa de la Volta Ciclista a Catalunya amb sortida i arribada a Barcelona. Anem a Montjuïc, Isaac Vilalta, bon dia.
Bon dia, ha començat ja la setena i última etapa d'aquesta edició de la Volta, ho ha fet als carrers de Barcelona, escenari i final també d'aquesta jornada amb els tradicionals passos pel Castell de Montjuïc, el circuit de Montjuïc que es coronarà en 7 ocasions i que hauria de coronar també Jonas Vingegaard com a vencedor final. El danès va sentenciar ahir la Volta en la seva primera participació i avui serà el campió definitiu en una jornada marcada pel vent, de moment, però sense afectacions al recorregut. Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Barcelona.
En bàsquet a la Lliga ACB ja ha començat el Joventut Gran Canària. Entrem a l'Olímpic de Badalona. Ernest Macià, bon dia.
Què tal? Bon dia. Minut 2 d'aquest partit. El Joventut ara mateix guanyant 5-4 amb un primer triple de Jabari Parker. Un Joventut que dimecres té el primer partit clau d'aquesta temporada als quarts de final, primer d'una sèrie màxima de 3 davant viatjant a Grècia. Un partit que li ha de permetre el seu accés a la Final Four de Badalona. La Lliga CB avui, de moment, minut 3, 5-4, guanya la penya. Ernest Macià, Catalunya Ràdio, Badalona.
A la tarda, a partir de les 7, Barça Unicaja. La Lliga F, Barça-Madrid, a les 9, les blaugrana líders amb 10 punts de marge sobre les blanques segones. En farem transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio a partir de 8:45. A les 10, cursa llarga del Gran Premi de Motos dels Estats Units. Ahir, victòria de Jorge Martín. Marc Márquez va caure i va ser sancionat per la cursa d'avui. En Fórmula 1, victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi del Japó. I a 2:45, el Sant Feliu jugarà la final de la Conference Cup femenina de waterpolo, la tercera competició europea, contra el Cosenza italià.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Festa i drama, festa i drama. Amb Roger Escapa.
12:06. Al suplement, les amigues de les arts, recomanacions gastronòmiques i culturals que ens serveixen ben amanit la Rosa Redon, la Marta Ferrer i la Cèlia Mayoral. Bon dia, bona hora a totes tres.
Bon dia.
De seguida la Cèlia, també. Avui comencem pel cine.
The sun is dying. You are the only scientist who might know what this is.
Això que sentim és Proyecto Salvación, una pel·lícula pels amants de la ciència-ficció, que és un èxit de taquilla. La protagonitza el Ryan Gosling, que fa d'un professor de ciències d'institut que es convertirà en l'única persona al món que pot salvar la Terra d'una amenaça que s'està menjant al sol. La Marta Ferrer n'està enamorada, no només de la pel·lícula, sinó també del Ryan Gosling.
Correcte, és així. Molt hauran de canviar les coses, tot i que es preveu que serà un any molt bo cinematogràficament, però molt haurien de canviar les coses perquè hi hagi una pel·lícula que desbanqui aquesta com la meva pel·lícula preferida de l'any, i ho estic dient a 29 de març, a punt d'encetar l'abril. És una pel·lícula... Mira, jo em vaig llegir el llibre, perquè està basada en un llibre de l'Andy Weir, que si us heu llegit The Martian, doncs o heu vist la pel·lícula, és el mateix autor, i de fet el guionista que va adaptar The Martian també és el guionista que ha adaptat Proyecto Salvación. Per tant, si us va agradar, és bastant assegurat que us agradarà aquesta pel·lícula també. I em vaig llegir el llibre preventivament, sabent que hi hauria aquesta pel·lícula, i el llibre em va fascinar. I, de fet, li vaig recomanar al Joan Anton Català, el nostre expert en ciència i l'univers, perquè vaig pensar, és un llibre que li encantarà perquè és ciència-ficció pura i dura. És a dir, t'explica fins i tot l'equació que fa servir aquest professor d'institut que interpreta el Ryan Gosling per trobar no sé quina cosa especial que necessita per la missió. I la pel·lícula el que fa és adaptar molt bé aquesta història, saltant-se una mica pel forro, diguéssim, tota la part més científica, perquè evidentment en una pel·lícula que dura molt a més, dura com 2 hores i mitja, no cal que t'expliquin la física rere absolutament tot el que està passant. Però una cosa que era molt interessant del llibre és aquest esperit de superació i aquest esperit de passió absoluta per l'univers que té aquest personatge del Ryan Gosling. I això és el millor que té la pel·lícula, perquè al final no deixa de parlar d'un professor d'institut que, per unes circumstàncies X, li diuen, mira, hi ha una ameba especial que s'està menjant al sol i hem d'anar a un altre sistema solar per veure per què aquell és l'únic sistema solar en què això no està passant. I t'hi enviem, i molts ànims. Ja ens enviaràs alguna solució, si pots. I aleshores allà s'hi troba amb una altra persona, bueno, un alienígena, bàsicament, que això és... Sempre tinc el dubte de si fer l'espoiler o no, però és que al final la pel·lícula va d'això. Es troba amb un alienígena, que és una espècie d'aranya rocosa que ve d'un altre planeta on això també està passant i també ha de salvar la seva espècie, el seu planeta. I aleshores treballaran junts, aquest alienígena que li diu Rocky, treballaran junts per esbrinar què està passant i per què aquesta ameba espacial doncs s'està menjant les respectives estrelles del seu sistema solar. És una pel·lícula que per mi és un cant a l'esperança, i fer això en un moment tan tens políticament és que em sembla gairebé radical. És a dir, que hi hagi una pel·lícula que avui dia, que evidentment el cinema està reaccionant moltíssim, sobretot el cinema dels Estats Units, ho hem vist amb una batalla de sotre, eh? Per exemple, el que és el món amb Donald Trump al poder, amb les guerres a tot arreu, que són molt crítics amb el que està passant a la vida real, però que hi hagi una pel·lícula que enmig de tot això digui ei, tot i que sembla que tot se'n va en Norris, no és ben bé això, i hi ha esperança, el futur és un problema que hem de resoldre entre tots plegats, l'espai és una promesa meravellosa. A mi em sembla exactament la pel·lícula que necessitem anar a veure tots plegats avui dia per no només enamorar-nos encara més de l'espai, però per tenir aquesta sensació de, malgrat tot, no tot està perdut. I per això és una pel·lícula que em recorda molt a l'esperit de Spielberg, d'ET, d'Encuentros en la tercera fase. Aquesta idea de, malgrat tot lo dolent que fem els éssers humans, encara som una raça que som capaços del millor.
Ryan Gosling, Proyecto Salvación, t'ha convençut, eh, Rosa Veig?
A mi sí, absolutament.
Deixeu-me dir també que és una d'aquelles pel·lícules...
Està bé ell, per això, el Ryan?
Està... Mira, Ryan Gosling ja ha demostrat que és una estrella del cinema.
Ha fet moltes coses diferents, no?
Ha fet moltíssimes coses diferents. Els últims anys segurament havia fet rols més de comèdia, no? Havia fet Barbie,
sí,
havia fet The Fall Guy, ha fet moltes pel·lícules, molt de comèdia, que jo és una cosa que li demanava perquè és un gran actor de comèdia, però jo trobava a faltar una mica també aquest Ryan Gosling del drama. El de Drive, el de Blade Runner 2049, el de La La Land també, fins a cert punt, que és un rol molt dramàtic, i aquí jo crec que ha trobat la combinació perfecta entre comèdia i drama, perquè és una pel·lícula que fa molta gràcia, perquè aquesta relació d'amistat, que al final és el cor de la pel·lícula entre aquest alienígena i Ryan Gosling, està plena d'humor, perquè realment és una estranya parella, molt, molt estranya, però té un component molt, molt d'humor i també és molt, molt emotiva per aquesta idea d'un personatge que és l'única persona capaç de salvar la seva espècie. També deixa'm dir que a mi, jo normalment no em fico amb la gent en com veure les pel·lícules, però aquesta pel·lícula és d'aquelles que, sisplau, feu-me el favor, aneu-la a veure a la pantalla més gran que pugueu, perquè és preciosa.
Doncs al cine, Proyecto Salvación, la recomanació d'aquesta setmana de la Marta, no us la perdeu perquè ens assegura que val la pena. D'un miracle especial a un miracle gastronòmic, recomanació per tots els culers de Mà de la Rosa Rodón. Aquesta setmana m'ha entrat al bar Milagros, que és el preferit de Hansi Flick.
Aquest tema... Bé, els dos temes que porto avui són a petició de Marta Ferrer.
És que...
Fa uns dies vaig penjar un story Instagram on ensenyava quina és la taula on li agrada menjar l'entrenador del Barça, el Hansi Flick, i evidentment vaig tenir automàticament tota l'atenció de la Marta. On és? Quina és aquesta taula? Com saps qui va? Etcètera, etcètera. Així que per explicar-li a la Marta doncs us ho explico a tots.
Clar.
Com a veure, sembla, Bar Milagros, Barcelona.
Bar Milagros. Hansi Flick viu a prop d'aquest restaurant. Aquest restaurant es troba a la cantonada entre el carrer Amigó i el carrer La Forja. Ens hem d'imaginar un restaurant...
Sabria, eh?
Sant Gervasi.
Sí, Sant Gervasi, sí.
Ens hem d'imaginar el típic restaurant d'estil bistró, toalles blanques, cambrers amb jaqueta blanca, d'aquells que et preparen l'estic tartar davant teu, una carta molt transversal, un públic bastant divers, però de la zona, s'entén. Llavors, el Hansi Flick deu viure a prop, és un habitual, em diuen que el veuen passejar el gos, que el veuen passejar amb el cotxet, amb el seu net, és un veí més del barri, és un senyor que fa vida normal, i un dia va entrar a aquest restaurant, li va agradar, i des de llavors hi va habitualment, i li agrada aquesta taula. Pels que sigueu molt del Barça i vulgueu menjar la taula del Hansi, és la que està entrant a la dreta, que té un banc molt agradable amb el vidre a l'esquena.
O sigui, te'l trobes de morros, només entrar al local.
No, perquè et quedaria a la dreta, hauries de girar.
És a l'entrada, però camufladet.
Exacte. Sí, és una bona taula, eh? És que jo crec que el Hansi és un senyor amb criteri. Llavors, hi ha anat bastant, i de fet hi va intentar fer un sopar amb tota la plantilla, el que passa que un sorteig contra el Guadalajara ho va aixafar una mica, al final només hi va poder anar a la part de l'estaf tècnic. Si la Marta es troba tota la plantilla al Barça, l'haurem d'acollir.
Jo em moro.
L'haurem d'acollir. I hi han anat més persones rellevants, potser les més rellevants del país, perquè també hi han menjat en dues ocasions Salvador Illa i Pedro Sánchez.
És veritat, el Bar Milagros és el mateix on fa uns mesos... han repetit dues vegades, eh?
Dues vegades. Hi ha un espai. Quan entres al restaurant, al fons hi ha una sala que pot funcionar com un reservat, i si no, hi ha tres tauletes on també s'hi pot menjar. I aquest espai ha estat reservat en dues ocasions pels presidents del govern. Com a curiositat, ja dir que els presidents demanen més o menys el mateix. Fan un àpat mirall, el que diríem. O sigui, demanen exactament el mateix com si ho haguessin cuinat a casa, els dos.
I què mengen?
Ostres, no recordo què van menjar els presidents, però recordo que menja Hansi Flick, que sempre és el mateix.
A veure.
Normalment hi va amb la seva senyora, amb la seva dona, demanen un entrant per compartir, tipus marisc, poden ser cloïsses, navalles, el que hi hagi aquell dia.
No, ostres.
I de segon, demanen sempre els dos el filet de vaca a Cafè París, uh-huh. I ell l'acompanya amb patates fregides i ella amb amanida. Aquesta és la típica cosa que et fa gràcia saber, tu, escapa. És que ets ben salsero, eh?
Bé, i que, és a dir, és un plat molt universal, no? O sigui, el Cafè París, o sigui, és una cosa europea, també, no?
De fet, és que els plats del Bar Milagros estan buscats perquè agradin. És un lloc de cuina transversal, és un lloc, per exemple, la Marta em deia, doncs, tenim una celebració amb l'àvia, doncs, bueno, hi podeu l'àvia, els pares, vosaltres, perquè tothom hi trobarà plats que li agradin, a més, estan bastant ben fets. No hi trobarem sorpreses, no hi trobarem esferificacions, ni espumes, ni coses rares, senzillament menjar ben fet.
Sí, jo t'he de dir que de Hansi Flick me'n refio i trobo que és un paio amb molta classe.
Ara ve un però.
Dels futbolistes, del gènere futbolista gastronòmic, no seria la meva referència a l'hora d'escollir els restaurants, perquè a vegades em sembla que, pels que els segueixo a la set, això fan una cosa una mica hortera, sí o no?
A veure, dels futbolistes ens fiaríem dels pentinats? Tu et faries un pentinat de futbolista?
No, vull dir que me'n fio molt més de tu per anar a triar un restaurant.
De pentinat també.
I de pentinat segurament també, aleshores... O sigui,
els futbolistes, no, excepte Pep Guardiola, que quan en el seu moment va ser futbolista i tenia referents que compartíem, en general els seus referents culturals poden ser mainstreams, poden ser molt populars, però en general no són els artífexs del bon gust. Per tant, si els futbolistes van a un lloc, normalment hi van per moda, perquè hi troben uns serveis que els van bé, per exemple, entorns tranquils i reservats, o senzillament perquè un company els hi porta.
O perquè
també
els conviden,
són
no?
Són nanos potser molt joves. M'agradaria saber què menjaves tu amb 20 anys.
Doncs sí, hamburguesa amb patates, segurament. Vull dir que s'ha anat sofisticant amb el temps, però tampoc no et pensis, no gaire més, eh? Vinga, va, una altra proposta. De la gran pantalla a la petita, això és Daredevil, una sèrie que originalment era Netflix. L'ara la Marta la reivindica perquè la tenim a Disney+. Ella normalment estava una mica farta d'aquests productes de superherois, però hi ha esperança.
Sí, hi ha esperança, perquè al principi us deia Proyecto Salvación és un cant a l'esperança i a dir les coses aniran millor o no defallim, i Daredevil és dir les coses són una merda i ens hem de rebel·lar contra
Marta.
Aquesta situació. Però això és molt positiu, perquè quan feia que no veieu un superheroi, sobretot de Marvel i sobretot de Disney, perquè aquesta distinció és important. Daredevil va començar estant a Netflix, era una molt bona sèrie, va tenir 3 temporades, la van acabar cancel·lant, va quedar allà en el limbo fins que Disney la va rescatar. Va fer una primera temporada que es volia distanciar molt del que era la sèrie de Netflix, per mi va ser un error, ells van reconèixer que era un error, la van intentar reconvertir, i en aquesta segona temporada, que és la que s'ha estrenat ara, el que han fet és apropar-se bastant més a l'esperit de Netflix, que era el que havien de fer, perquè si ja tenies una bona sèrie, per què la vols canviar? Aleshores, aquest protagonista, el Matt Murdock, que recordem, és aquest advocat cec que fa de vigilante, no? Que és aquest concepte que crec que en català no tenim una paraula, però són aquests superherois com de carrer, que es prenen la justícia per la seva pròpia mà, batalla sempre contra Wilson Fisk, que és com una espècie de Moriarty, és un senyor que controla absolutament tot el món criminal, i que la primera temporada d'aquesta nova versió de Daredevil es feia alcalde de Nova York. Que de normal, dius, com pot ser que un criminal, que és obertament un criminal, acabi sent alcalde de Nova York? Què passa? Que hi ha Donald Trump a la presidència dels Estats Units i la realitat cada vegada més supera la ficció. Per tant, han estat molt, molt hàbils en aquest sentit els guionistes d'aquesta segona temporada de Daredevil, perquè han dit, no farem res millor que la realitat, per tant, anem a representar-la el més fidelment possible. I han fet una temporada absolutament, radicalment en contra i crítica amb Donald Trump, que aquí pren aquesta forma de Wilson Fisk. Aleshores, han criticat molt salvatjament per mi, recordem, per ser una sèrie de Disney, perquè no deixa de ser una sèrie de Disney sobre superherois, han criticat molt durament la política de Donald Trump i, sobretot, la política antiimmigratòria. Hi ha una crítica molt ferotge al ICE, perquè representa que Wilson Fisk el que vol és acabar amb tots aquests superherois que es prenen la justícia per la seva pròpia mà i crea una espècie de grup organitzat que ve a ser Lice, el que passa és que la sèrie es diu d'una altra manera, que hi ha moments que fins i tot obertament empresonen a gent absolutament innocent perquè li han tocat una miqueta l'esquena sense voler quan estaven fent una batuda. Jo, en aquest sentit, tinc molta fe en Marvel ara, perquè m'havia decebut molt, perquè havia fet sèries absolutament intranscendents, directament dolentes, sèries que no estaven gens compromeses amb la realitat, i crec que en un món com el dels superherois, en què clarament sempre hi ha una batalla entre el bé i el mal, doncs això ha d'acabar reflectint d'alguna manera la societat i el món contemporani en el que vivim, i Daredevil ha fet exactament això. Per tant, per mi, una de les millors temporades també del que portem d'any.
Daredevil, Born Again, temporada 2, Disney Plus, la recomanació de la Marta. A les portes de la Setmana Santa, la Rosa Rodon, aquests dies de pastisseries catalanes tot drap, doncs, evidentment, la notícia són les mones. Ahir el Cristina Escrivà ens en va deixar de gustar un parell.
No n'ha també sobrat, veig?
No.
Quina llàstima.
Les colombes.
A veure, un altre cop, com us deia, jo vinc aquí a treballar per Marta Ferrer. Em diu, hauríem de parlar de les colombes, avui és diumenge de Rams, comencem ja Pasqua a tope i hi ha molta gent que s'hi deu haver fixat. A les nostres pastisseries apareix aquest dolç estil panettone, que ja no et pregunto si t'agrada la colomba, Marta.
És que saps què passa? No l'he tastat mai.
Jo
creus
tampoc
que hi ha esperança que m'agradi?
Et diré que no sabia ni què era. Això és el panettone de la Pasqua, eh?
Sí, a veure, té aquesta forma d'ocell, per això es diu colomba, de colom, eh? També hi ha gent que diu que té forma de creu. Bé, ja has de posar també una micona d'imaginació.
Sí, perquè un colom no s'assembla gaire, eh?
Bé, hi hem de posar una mica de fe, potser és del que es tracta,
sí,
no? En aquests dies.
Aquesta Setmana Santa.
El cas, és molt, molt, molt similar al panettone. Mm. Les diferències, primer, com dèiem, la forma, no? El panettone té aquesta forma de cúpula i
sí,
aquest
ve d'Itàlia, també.
Ve, evidentment, d'Itàlia. I després una diferència que penso que pot ajudar la Marta. Com sabeu, el panettone, almenys el tradicional, el clàssic, porta fruita confitada, a taronja, a panses. Total. La colomba no porta res d'això a dins. Per tant, igual, això faria que t'agradi una mica més. També el glacejat de sobre la colomba sol portar ametlles i un glacejat de sucre. Bé, aquestes són les diferències, que són bastant minces. Fa temps que les colombes també han aterrat a Catalunya, suposo també arran de l'èxit del panettone, que ja n'hem parlat més d'un cop aquí. Evidentment, també ve del nord d'Itàlia, no és sorpresa de ningú. Llavors jo em vaig preguntar realment quin és l'origen d'aquest dolç i he descobert que hi ha dues llegendes i una veritat molt més prosaica. La primera llegenda té a veure amb la caiguda de l'imperi romà, a Itàlia dividida en mil guerres i mil regnes. Hi va haver-hi un setge molt, molt llarg, al segle VI, i finalment, esgotats del setge, la gent que estava assetjada, la seva rendició la van fer en forma de pa, en forma de colom, i així la van entregar en aquell moment al boí, al rei dels llombards, i aquesta va ser la manera de dir no podem més. Evidentment, això no és així, però és molt bonic. La segona llegenda també és molt xula, va ser la visita d'un monjo irlandès al segle VII, a la reina Teodolinda. Ella li va fer un gran festí de carn, hi havia absolutament de tot, caça, el que volguessis. El problema és que aquell monjo no menjava carn. Llavors hi havia aquí un problema diplomàtic, una ofensa, i va beneir un ocell rostit que hi havia sobre la taula i aquell ocell es va convertir en un pastís.
Oh, que maco.
La realitat ens porta a principis dels anys 30 del segle XX, una pastisseria milanesa, havia passat el Nadal, i què en fem de tota aquesta maquinària? Quina llàstima que no podem vendre panettones com xurros, com fem en l'època de Nadal. Potser hauríem de trobar una solució. I aquí va ser on un senyor que era director de publicitat, Dino Villani, va inventar la colomba, va dir, escolta, anem a trobar una manera de treure'n rèdit. Evidentment, hi ha la tradicional, que és aquesta que us deia, en trobem de mil farcits, en trobem amb xocolata, amb pistatxo, etcètera, etcètera. Un èxit a tot el nord d'Itàlia, i un cop més nosaltres, com que som d'abraçar tot el que ve de fora, també hem abraçat la colomba.
Per tu, aquests dies de Setmana Santa, a nivell comestible, com t'organitzes, Rosa?
Jo m'organitzo exactament com la resta de
la resta de l'any, ets poc sí. Però vull dir que el dia de Pasqua fas tots els excessos o no?
Jo, excepte el dilluns vinent, que aniré d'aquí 9 dies, que portaré la mona a la meva fillola, per la resta són dies exactament igual que els altres. No fem vacances, si és el que em preguntes.
Sí. I no, vacances gastronòmiques, dic que també et convindrien. També,
tant, jo les vacances gastronòmiques van lligades a quan faig vacances, perquè com que la meva feina és anar a menjar llocs, doncs quan tinc vacances menjo verdura al vapor.
T'has passejat ja una mica per les paradetes de les pastisseries per veure també les mones d'aquest any?
Sí, però perquè, evidentment, cada any faig l'scouting, busco quina és la mona de la meva fillola, que és una cosa que em diverteix moltíssim.
Les guerreres del K-pop.
Sí, bé, ja et vam avisar. Ja et vam avisar que això
sí,
que és
el que fort,
venia.
Això,
sí, també és molt bonic veure com el futbol femení ha anat fent forat en les mones, després hi ha clàssics que mai moren. Em diverteix molt, és una època preciosa anar a veure les mones als aparadors i penseu que més han estat una pila de dies treballant-hi. Mm-hmm. Ara quan hi aneu, que ja veureu que les més xules ja estan totes venudes, i dieu, no en podeu fer més, no, és que això, sap què passa, que porta molta feina.
Mm. Amb la Rosa Rodon i la Marta Ferrer, algunes recomanacions també gastronòmiques de pantalles per aquest cap de setmana de diumenge, i també a Vic hi falta gent, allà hi tenim la Cèlia Mayoral. A veure, han tornat els toros a Vic. Dit d'aquesta manera, sembla cridaner, però no estem parlant d'animals amb banyes, sinó de carretons elevadors, que són els protagonistes d'aquest cap de setmana al Mercat del Ram de la capital d'Osona, a Vic. Una competició de toros de magatzem. Cèlia Mayoral, bon dia i bona hora.
Hola, hola, bon dia, què tal, com esteu?
Amb el suport tècnic del Xavi Cussó, des de la capital d'Osona, la Cèlia Mayoral, amb aquests toros, carretons elevadors a Vic, eh?
Exacte, ara mateix estem al recinte Firal del Sucre. Aquí a Vic es fan moltes fires, moltes festes al llarg de l'any, però aquesta és una de les més antigues, m'han comentat. I ahir va ser un dia bastant històric, perquè va ser el primer dia que es va fer un concurs de toros. Toros, sabeu aquells com dels magatzems?
Sí, clar.
Que tenen dos ferros, perquè la gent s'ho imagini des de casa. A mi, quan m'han dit toros, m'ha costat d'imaginar fins que no els he vist, perquè estan tots aquí emmagatzemats.
Un toro de tota la vida, un toro de magatzem, per carregar i descarregar.
Exacte, un toro de tota la vida. I ara mateix estem en rigorós directe perquè estic intentant trobar un dels organitzadors, però se'ns ha escapat.
Vaja.
Per tant, jo em vaig per aquí passejant pel recinte del Sucre i quan el trobem però li podrem preguntar. Digues.
Quin és el panorama? És a dir, que avui és grans, petits, perquè crec que hi ha diferents edicions, no?, amb el tema dels toros. O sigui, que és cursa, això? Com va, Cèlia?
Mira, ahir va ser una gran competició. Mira, ens l'hem trobat aquí. Com estàs? Bon dia, Humbert.
Hola, què tal? Com esteu?
Molt bé. Escolta'm, necessito... Has arribat al moment ideal perquè ens expliquis una mica com va anar la moguda dels toros.
Va ser molt èpic. De fet, he trobat amb en David per aquí, que és un dels toreros.
David, vine cap aquí. Bon dia. Hola, estàs bon saludant dia. En directe a Catalunya Ràdio, torero.
Ah, bon dia, Catalunya Ràdio.
Com va anar ahir?
Molt bé. Molt emocionant. Va ser un espectacle molt ben fet, molt ben parit. I com a participant, molts nervis.
Perquè la gent s'ho pugui imaginar des de casa, abans de parlar dels nervis i l'emoció, què va passar ahir en aquest recinte?
Bueno, vam fer un espectacle amb toros, amb diferents proves, vam fer tres proves diferents, dues amb toros i una amb un transparent elèctric. I res, i moure unes bosses de puesto a puesto, una altra amb unes rodes, que no caigués la roda del palet, cosa complicada, perquè està suelta, i res, i l'altra és una cursa de velocitat amb altres palet.
Com va sorgir la idea de fer aquesta competició, aquest espectacle?
Això és perquè des de l'agència on treballem anàvem amb moltes empreses a fer vídeos corporatius típics, no? El típic vídeo d'empresa amb el dron i tal, i a dins dels recintes, dins de les pròpies empreses, hi havia molt torero, i clar, flipes, o sigui, com porten els transpalets, com pugen les caixes, tot. És gent que tenen una destresa espectacular. Després vam dir, tu, això s'ha de veure, s'ha de visibilitzar, fem una competició brutal. Vam anar amb l'Ajuntament i resulta que els hi va encantar la idea i van dir, tu, gas, no hi ha vaques, doncs que hi hagin toros.
No hi ha vaques per tot el tema sanitari d'aquest any, imagino.
Sí, i tampoc ens fa feliços ni ens agrada que la raó principal per la qual hi ha hagut toros sigui aquesta.
Clar.
No és que ho celebrem, però sí que és veritat que poder-ho contrarrestar amb alegria i amb una celebració com la que vam fer ahir, doncs, bueno, sempre és més lleu, no?
I aquí, si veiem a primera vista el que hi ha a Vic, veiem una grada que m'han dit que va ser reservada per les autoritats i per la gent de la pròpia organització i de les empreses que hi participaven. I atenció, perquè hi havia un DJ enfilat com molt a dalt, a molts metres d'alçada, no?
Sí, estava a 4 metres. El DJ Serra, un col·laborador nostre, el vam enfilar amb una tisora, que se'n diu, tampoc ho sabia, però em van explicar que es diu així, que és un vehicle industrial per tal de pujar operaris i tot plegat després.
Lo típic que hi ha una plataforma i va pujant i baixant com amb uns ferros que fan com si fos la forma d'una trena, perquè ens ho imaginem.
Sí, sí, exacte. Una tisora i vam pujar el DJ allà i molt, molt d'espectacle. Bueno, en David Torero va competir molt i molt bé. Per mala sort no vas guanyar.
Vam fer el que vam poder. Però bé, va estar molt bé perquè hi havia fum, vam fer un espectacle molt maco.
Aproximadament quanta gent de públic ens hem d'imaginar que hi havia?
Jo vaig fer aquesta pregunta perquè m'interessa molt pels patrocinadors que ens han patrocinat, òbviament, i van dir que fidelment podem parlar de 2.500 persones.
Carai, Déu-n'hi-do. Anem a passejar per aquí, perquè ara mateix, sí, en aquest recinte ja no hi ha la competició d'adults, diguéssim, sinó que hi ha una competició infantil, una mena d'espectacle infantil.
Sí, torno a dir la paraula patrocinadors, que per nosaltres ha estat molt important, i a Passo de Cuinar, que li interessava molt al públic familiar. Per tant, el que hem fet ha estat construir tot un circuit de carretons petits per nens, i tot d'inflables, i ho hem anomenat toros per xics. Així és, aquest matí de diumenge tenim un públic més de registre familiar.
Anem a preguntar als infants. Aviam, per aquí em veig algun que s'ha acostat a la ràdio. Bon dia! Com et dius tu?
Pau.
Pau, escolta'm una pregunteta. Que has participat tu en aquests cotxes, en aquests toros que teniu avui?
No.
No?
El meu pare sí.
El teu pare sí. Que és el David, el teu pare?
Sí, sí, és el meu petit.
I ahir el vas venir a veure?
Sí.
I què? Què et va semblar?
Bueno, ho podria haver fet millor, però no està pas malament, no està malament.
Què? Què diu el pare?
És molt pavilat, aquest nen, no... Bueno, quan sigui gran, que ho faci ell.
Clar.
Bueno...
I ho has de fer millor que el papa?
Molt bé, continuem aquí pel recinte. Ara mateix us heu d'imaginar que Vic està plena de gom a gom pel mercat de Ram.
Mercat del Ram avui, no? Diumenge de Rams, a Vic hi ha tradició, vull dir que suposo que s'ho han agafat amb ganes, eh?
És un dels dies més macos per estar a Vic, quan hi ha el mercat del Ram.
Ja has estat, tu?
Sí, és espectacular.
Mm. Home, hi ha xivarri, Cèlia, eh?
Hi ha xivarri, Vosaltres com esteu vivint al mercat del Ram?
Ai, no.
No, aquí en rigorós directe per Catalunya Ràdio. La gent aquí està al recinte firal, us heu d'imaginar, bastant públic familiar, reparteixen globus, és bastant, hi ha gossos. Aquí fora s'estava fent un concurs de gos d'atura. És un mercat... Mira, bon dia, com esteu?
Bon dia, bé. Aquí estem.
Què, el mercat del...
Sí, la primera vegada.
I què t'està semblant, de moment?
Ah, molt bé. Sobretot per als nens petits.
Clar, molt bé. Heu vingut amb criatura, vosaltres?
Sí, una petita i una gran.
Molt bé, moltes gràcies. Bon dia, perdona. Ai. Què t'està semblant al mercat del Ram, de moment?
Molt bé, m'agrada molt.
És la primera vegada que vens?
No, venim cada any amb els nens.
Expliqueu-nos una mica què és això per vosaltres del mercat del Ram, per la gent que ens està sentint en directe per Catalunya Ràdio.
Doncs és un mercat que és molt tradicional, on s'ajunten tots els pagesos, aquí hi ha molta cultura de camp.
Clar.
I bueno, doncs hi ha tractors, hi ha vaques, hi ha ovelles, aquest any no tenim els porcs per la peste porcina, bueno, de fet vaques no hi ha aquest any, també suposo per la dermatosi nodular, però hi ha ovelles i, bueno, i els nens ho passen molt bé.
Us ho passeu bé vosaltres?
Sí.
Què és el que més us agrada del mercat del Ram?
Amb els inflables, amb els animals.
Molt bé, clar, és que és una gran festa, no, per Vic?
Sí, sí, tant i tant. Hi ha molt de moviment i molt d'ambient i tothom surt al carrer.
Doncs fa diumenge, amb aquest mercat del Ram, un dels grans reclams també d'Osona, dia gran avui a Osona, han tornat els toros a Vic, almenys metafòricament, perquè aquests carretons elevadors són també una de les festes d'aquest cap de setmana, que la Cèlia ens ha pogut traslladar a través del micròfon, acompanyat del Xavier Cussó, el suport tècnic. Cèlia, una abraçada ben forta, cuida't!
Moltes gràcies, adéu.
Passen 3 minuts de 2:15 del migdia. Gràcies a totes tres. Una abraçada ben forta. Rosa Rodot, Marta Ferrer i Cèlia Mayoral. Fem una pausa i arriben dos homes de flors, no sé si de ram, són el Roger Masiel i Caravent, que tenen ganes de posar banda sonora a la primavera, a tota aquesta florejada que ja arriba, per sort, també amb el canvi d'horari, avui en l'era puntuals. Ara tornem.
El suplement amb Roger Escapa.
Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius, una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 36 euros l'any.
Vostè sap què vol dir dia 1 tecnologia?
La humanitat canviarà per sempre.
Semblen unes lentilles de realitat augmentada, però és molt més que això.
Són capaces de controlar les emocions.
Anem, corre! Ningú fa res per aturar-ho.
No ens queda gaire temps.
Pensaves que sortiria de franc viure en un món feliç?
Dia 1. Últims capítols aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Vols viure una nit inoblidable? Tornen les nits màgiques de la Casa Batlló. Visita l'obra mestra de Gaudí i gaudeix d'un concert al terrat amb música en viu i copa de benvinguda inclosa. Una experiència única sota el cel de Barcelona. Entrada ja a la venda a casabatlló.cat. Descompte de 20 euros per residents a Catalunya.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'excés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra els interins tornen a sortir...
I de la resta del món.
...de la cimera internacional que s'ha de fer...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol i una petita interrupció...
Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 5 minuts de 2:15. Mas i David Caravent. Bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Què tal, com esteu?
Estupendament.
Això és el Demà ho deixo, cada diumenge a l'hora del vermut, Roger Mas i David Caravent posant banda sonora del cap de setmana. Tornen les al·lèrgies, tornen els esternuts, ja és primavera, torna el bon temps, a poc, mica en mica. Com ho porteu? Us hi relacioneu bé amb aquesta estació, vosaltres?
Jo sí. Se'm van despertar unes certes al·lèrgies fa relativament poc, però...
Ah, sí?
Però són lleus, no em puc queixar. No aniré de víctima perquè em pica el nas.
Jo sóc molt de primavera i de tardor, diguéssim. Sí?
Deu ser l'estació més reproduïda també a través d'una cançó, no? La més inspiradora, potser, la primavera.
Sí, clar, perquè esclata, venen les flors, no?
I és l'origen de la cançó trobadoresca, també. Vull dir que totes les cançons, o la majoria, vaja, de cançons dels trobadors comencen amb celebrant doncs, que hi ha un ocell que refila, un rossinyol que no sé què, un rierol que es desgela, coses així.
També és l'època que els psicòlegs i terapeutes en general fan l'agost.
Ah, sí? Tenen més feina a la primavera? Sí?
A la primavera perquè
els cors es trenquen o s'enamoren?
Perquè la sang altera, perquè és un moment en què tot es mou de cop i es mou, hi ha vigor en la natura i
per tant, posar banda sonora a les flors i a les violes avui està molt fàcil.
Bastant, massa, sí. massa. Jo no, m'estic començant a avorrir, la veritat.
Va, a veure amb què ens sorprèn.
El Caravent vol marxa.
Necessito... Sí.
Això és el Demà ho deixo. Roger Mas i David Caravent, el pilot del suplement.
El suplement, amb Roger Mas i David Caravent.
Doncs mira, jo començaré amb un disc que pel seu aire sona primaveral perquè, diguéssim, jo et diria que et posa de bon humor només sentir-lo i jo diria que aquesta és la cançó, la primera que a mi m'ha tocat la fibra.
He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré. Vaig escrivint-li la cançó per cantar-la sota el balcó. El meu amor creix entre el Fàbrega i Llorer. Sonen havaneres, uns avis mengen bocarons. Hem brindat per l'amic Jagger i pels nostres dies bons. Els he dit que el teu Malic és el centre on orbita el món. S'han rigut de mi per jove i m'han donat tres consells bons. Només vull anar als teus braços per plorar com un nen petit. On t'has ficat aquesta nit?
La Ludwig van, això es diu On t'has ficat aquesta nit. Lo xulo, jo trobo que passa sovint amb la música que m'agrada, que no saps de quina època és, et sona tot, podries identificar gairebé cada arranjament i cada modisme, cada manera de parlar, cada manera de... amb diferents artistes, però et sona també nou i fresc, una mica com la primavera, no? Que ja et sona perquè n'has viscut no sé quantes. Però sempre que hi tornes, doncs, ostres, ho agraeixes molt.
Aquests antifeixistes desconfien d'un noi ros, porten samarretes de futbol i bufandes de colors. S'ha muntat una tangana davant les portes del camp quan he vessat la palangana on refreden les valdams. Només volia preguntar-los-hi, però cap d'ells no m'ha dit on t'has ficat aquesta nit.
Oh. A mi sempre... Saps qui m'ha sonat sempre molt fresc? L'etapa, les lletres en castellà, l'última a la fila, no. Perquè el castellà té com un pes, a vegades. Segons, bueno, depèn de com... Però quan feia lletres en castellà per l'última a la fila, el que m'hi posés no em sonava tan fresc, tot que sí, però no tant. Però sobretot en català. I va fer el disc Persones Estranyes el 87, que va passar molt desapercebut, però quan va fer l'Hockey sobre Pedres el 97 va ser una cosa espectacular. I hi ha una cançó, precisament, que es diu així, Flors i Violes. El Quimi, aquesta cosa tan curiosa... Bueno, és que m'agrada molt aquesta cosa genuïna. Mm-hmm. I aquest so que va trobar en aquesta època, realment em va agradar moltíssim.
Home, el Quimi escriu molt bé. I a mi fa gràcia per això l'expressió aquesta, flors i violes, d'on surt? Tu no en tens idea? Bueno, perquè jo ho he buscat no ho i no, sé, no ho he trobat.
No pensis que tot són flors i violes, no? De fet.
Sí, però clar, que tot és fàcil o que tot és... Bueno, però clar, flors i violes és una mica redundant, és a dir, la viola, tinc jo, que és la violeta, o no? Deu ser això, sí. o violins, no sé. Però, que...
No sé d'on deu venir l'expressió.
Perquè en tot cas, té aquest component, diguéssim, irònic o crític amb l'esperit de la primavera, precisament, no? Amb la idea que tot fa baixada, o que tot és fàcil, o que tot floreix i que tot es regenera.
Com ho deies
regenera,
tu, això, no? Que la primavera menteix, no?
Menteix la primavera, sí.
Això mateix.
També ens passa als músics que com que ens hi porta tot a cantar la primavera, al final acabem adquirint un entenc jo, un pas enrere respecte a l'emoció i ens posem una mica irònics, si vols. I en aquest exercici jo et diria que el Nick Cave és brillant, i en aquesta cançó especialment és Breathless. Fixeu-vos com desafinen les flautetes. Dies de matí i a la baixada, petits núvols blancs com xais juguen. I jo estic sense alè per tu. I el pit roig i el pit vermell bat les ales. La seva gola tremola quan canta. Perquè està indefens davant teu. Els feliços jacints blaus encaputxats s'inclinen i dobleguen els caps tots cap avall. A heavy by the early i pesen per la rosada del matí. El rierol xiu-xiuejant, el rierol burbullejant, els peixos salten per una ullada. Perquè estan sense alè per tu. Still your hands, still your heart, still your face come shining through. And all the morning that glows in you. Still your mind, still your soul, for still the fire of the love is true. And I am a breathless without you. Les flautetes que celebren la primavera, tota una sèrie d'ocells, d'animals que participen de la joia de la nova primavera, i alhora un punt d'ironia amb tot això, no? For it is a breathless without you. And the fox chases the rabbit around. And the...
Doncs, la cançó que posaré ara no va de flors i violes, de fet és més aviat trista, però és una cançó molt bonica. I quan van dir això de flors i violes, em va venir al cap un disc de Franco Battiato, que es diu Flirts, i Flors. I el Franco Battiato, doncs, és una persona que té que a nivell de les lletres, les cançons, com a autor, doncs, té una personalitat molt, molt forta i molt marcada. I aquest disco va ser una cosa sorprenent, l'èxit que va tenir, que es va dedicar, doncs, bueno, com el d'un temps d'un país, del Serrat, doncs algú que té un estil molt particular, doncs fer com un homenatge a les cançons que a ell li han agradat a la vida, no? I una d'elles és una cançó de Sergio Endrigo, que és un cantautor italià molt, molt desconegut a fora d'Itàlia. Una cançó preciosa i molt trista que es diu T'ho llegeixo en els ulls. Finirà, me l'hai detto tu, ma non sei sincera. Te lo leggo negli occhi. Hai bisogno di me. Forse vuoi dirmi ancora no, ma tu hai paura. Te lo leggo negli occhi. Stai soffrendo per me. E nei tuoi occhi che piangono insieme a me. Doncs bé, aquest disc va tenir tant d'èxit que tot i que havia de ser com una cosa estranya dins de la carrera de Battiato, doncs va tenir tant d'èxit que hi va haver un Flors 2 i un Flors 3. Fins i tot, com es pronuncia, que no s'ho pronuncia?
Però estàs dient Flors
en francès, no sé com
és. Fleur.
Això.
Sí. Pues... Però i per què ho titula en francès, el Battiato?
No sé, de fet hi ha cançons...
Fiori seria
en italià seria Fiori, però vull dir, aquesta cançó és italiana, però hi ha moltes cançons en francès i en anglès i en altres idiomes també, en aquestes. I no sé per què devia titular en francès.
Fiori, m'he recordat d'aquell Seat 1430.
Super Mirafiori, perquè Mirafiori era el barri de Torino... al voltant de la fàbrica. És on vivien els obrers de la Fiat.
Val.
Quartiere Mirafiori.
Jo de petit pensava que, com que tenia les finestres grans en comparació amb els altres cotxes d'aquella època, podies mirar molt bé cap on fora.
Sí.
Però, evidentment, Mirafiori deu ser Miraflors, no? Miraflors.
Sí, Miraflors. Miraflors és això, un barri de turisme.
Molt bé, molt bé. Doncs mira, parlant de flors, jo he portat un clàssicot que, mira, que te la llegiré d'una altra manera. És a dir, pensa en Yves Montand, el músic i actor francès, que jo no ho havia pensat mai, però imagina quin paio que dos de les seves parelles expliquen gairebé tot el segle XX. La primera és aquesta senyora. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quan em pren entre els seus braços, em parla molt baixet. Veig flors i violes. Em diu paraules d'amor Paraules de tots els dies. I això em fa com una cosa.
Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie.
La vie en rose, la vida en rosa, diguéssim, és aquest himne de la chanson francesa, és del 1945, em sembla. Es va publicar el 46, però el van compondre el 45, i l'origen d'aquesta cançó, que és, jo diria que és l'himne de França, gairebé secret del segle XX, és una mica com el contracte aquell de Messi, que també va començar amb un tovalló en un bar, perquè una amiga seva li va demanar una cançó, una amiga seva que era música, de l'Edith Piaf, i ella va escriure-li les quatre primeres ratlles de la tornada, aquestes que he traduït una mica així a la balà, i l'amiga li va corregir tres o quatre coses, i llavors va posar allò de la vie en rose, la vida de color de rosa, diguéssim, no? I bueno, a mi em fa gràcia perquè està dedicada a Yves Montand. En aquell moment era la parella d'Edith Piaf, i Edith Piaf agafa tot l'esperit, diguéssim, de la construcció de les ciutats, diguéssim, el proletariat, la vida miserable, i la converteix en cançons molt informades, molt boniques, molt realistes, poètiques alhora. I després la següent parella, o la següent parella cèlebre, diguéssim, d'Yves Montand, és la Marilyn Monroe, que ja és una altra cosa, que és una estrella de Hollywood, diguéssim, amb tota l'artificiositat i tota la llum a partir dels anys 50 i 60, no? Llavors, ostres, és la primera meitat del segle i la segona amb dos dones que són simbòliques dels seus països i del tarannà del segle XX, no?
Hi ha una cançó que molts reconeixerem i que no és una cançó que l'escoltis ni que la sentis sovint, però crec que molta gent la recordarà.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
No, sempre s'ha de mirar el cantó positiu de les coses, no? I sí, les flors i violes a vegades aboca aquesta ingenuïtat. No, de pensar que tot està bé quan no... Però també és veritat que moltes vegades funciona això. I aquesta cançó la va escriure el mateix Eric Idle, que és el que la canta, per la vida de Brian, la pel·lícula de Monty Python del 79, i és l'escena final amb Jesús crucificat per Brian, crucificat a la creu, cantant això. És curiós perquè és una cançó que es canta als estadis, perquè als anys 80 els aficionats del Sheffield van començar a cantar aquesta cançó a l'estadi, i no només als estadis, sinó en llocs molt més divertits. Quan va morir el Chapman de Monty Python, la van posar al funeral, i bueno, hi ha vídeos d'aquell funeral, va ser una cosa espectacular, i llavors es veu que es va posar com de moda a Anglaterra, i és una cançó que es posava molt en els funerals, i trobo...
No ho sabia.
O sigui, si tot en un funeral, alguna flor i alguna viola pot sortir.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life.
A ritme dels Monty Python, avui una secció que realment ens ha posat de bon humor amb totes aquestes...
Sí, de bon humor, no? La primavera. A sobre que no hi ets, a sobre quan tornes...
De bon humor.
Rebem patallades.
Gràcies a tots dos, companys. Cuideu-vos. Va, salut. Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
La guerra d'Iran ens està afectant, sobretot en quan arribaran els cafès africans a Europa.
El menú del caníbal ho servim a Alimentària, la fira de l'alimentació de referència.
El sabor ja no és suficient, sinó aquí entren i cobren un rol molt important el que és les emocions, el que és el moment de consum, perquè necessito animar-me o perquè vull relaxar-me, no?
Doncs el que hem fet és només desenvolupar el fuet, tonyina, xoriço de peix espasa, treballem amb una terrina de rap feta amb el seu fetge.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Arriba Els polítics, una de les obres més radicals de Wolfram Lotz, adaptada i dirigida per Leonardo Granados. Un poema teatral que tracta de manera incisiva, irònica i absurda el paper de la política en la societat contemporània. Del 9 al 26 d'abril, al Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa. Més informació a fundaciojoanbrossa.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Aragonia, una dama...
Torna al Festival de Pasqua de Cervera, un festival de música clàssica únic al país. Del 26 de març al 4 d'abril gaudiu de 14 concerts que posen en valor el nostre patrimoni musical i reivindiquen el talent passat, present i futur de la música catalana. Més informació a festivalpasqua.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Tot el que passa... Passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè... perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí. Que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda. Persegueixen 10.000 persones. Sí. Organitzes una guerra i mates a gent. Sí. A tombollons. Ah, no passa res. No passa perquè res. Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Quatre minuts per arribar a la una del migdia. Continua l'episodi de vent intens a Catalunya, que Protecció Civil preveu que s'allargui ara fins a aquest dimarts, a conseqüència de les fortes ratxes que l'Empordà han superat els 160 km per hora i a l'Ebre els 100 per hora. Hi ha unes quantes carreteres tallades per caigudes d'arbres i també per la neu, sobretot al Pirineu. Carmina Malagarriga, estat del trànsit, bon dia.
Bon dia, Roger. Doncs sí, com deies, totes les incidències estan provocades per la caiguda d'arbres en aquesta forta ventada. Són 9 carreteres, en concret, les que es mantenen tallades, que corresponen a les comarques del Ripollès, el Gironès, l'Empordà i el Maresme, entre altres, per exemple, la C-61 Arenys de Mar, o la C-255 a Girona, o fins i tot la GB-4011 a Campelles. N'hi ha d'altres, de carreteres, que també han tingut caiguda d'arbres, però que no s'han arribat a tallar, però sí que s'hi dona pas alternatiu, com ara la GB-6641 a Quart, o la GB-5223 a Camprodon. Aquest és l'estat de la caiguda d'arbres, tot caiguda d'arbres.
Gràcies, Carmina. 2 minuts per arribar a la una, recta final d'aquest suplement. Avui també una jornada marcada pel final de la Volta a Catalunya, 7a i última etapa, i el vent, que també condicionarà, segur, les pedalades dels corredors. Ben pendent, Isaac Pare, Isaac Vilalta, què tal? Bon dia.
Què tal, Roger? Bon dia.
Doncs recta final d'aquesta Volta a Catalunya, això, eh?
Sí, sí, mira, ara no sé si ho sentíeu de fons, passava el grup, el gran grup per davant meu, aquí a la zona de la línia de meta. Han de fer 7 passos per aquí, 7 voltes al circuit d'aquí de Montjuïc. Pendents del vent, perquè en ciclisme afecta moltíssim, però vaja, de moment aquí la zona baixa de Montjuïc no està afectant molt. A dalt al castell no sé si hi ha alguna ràfaga que molesti els ciclistes, però vaja, no està sent un factor determinant avui.
Ha estat una bona volta, Isaac, ho has passat bé?
Sí, sí, amb el vent protagonista, ha modificat, ha obligat a modificar algunes etapes, però bé, ens ho hem passat molt bé, ha passat pel Berguedà, per casa meva, jugant com a local, és a dir que bona volta, sí, i en Vingegaard que li dona prestigi.
Home, t'ho diràs, perquè és important també que figures com Vingegaard s'assumin a una cursa de casa nostra que també va creixent any a any.
Fixa't, repassava el palmarès, almenys al Berguedà, amb el final d'etapa d'ahir a Caral, l'últim a guanyar hi ha estat Vingegaard, abans ho havia fet Pogacar, i 50 anys enrere, és cert que allò era la setmana, Eddy Merckx. Mm. Imagina't, els noms més importants del pilot mundial i de la història presents aquí a les proves de casa.
Fantàstic, Isaac, ho seguirem també aquesta tarda al Tot Gira, a veure com acaba tot plegat. Una abraçada.
Molt bé, una abraçada.
Fins aquí aquest suplement. Ara us deixem amb un restaurant caníbal a Berlín. Avui la Paula Molés ens explica tot el que ha donat de si la Fira Alimentària. Nosaltres hi tornem dissabte que ve a les 6 del matí. No descansem per festes. Setmana Santa també de suplement. Per tant, dissabte que ve hi serem des de les 6 i fins la 1 amb tota la seva esplendor i a punt amb la Pasqua, amb la Mona i amb el que hagi de donar de si aquests dies de festes també de Setmana Santa, molt pendents d'aquest vent. Però l'Enric Agut ja ens ha promès que el cap de setmana que ve farà bo, per tant ho podrem compartir també amb tots els oients. Salut i ràdio per tothom, que vagi bé.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.